L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dimarts, dia 22 de maig, destacarem... Els impositors amb Jordi Gas al capdavant rellevaran la junta rectora de la cooperativa de l'Aldea el pròxim 4 de juny. El gerent de l'agrícola del camp diu que si l'any que ve hi haguera collita zero, hi hauria oli encara per a mig any. El conseller de Salut, Boi Ruiz, actualitza alguns temes sanitaris de l'Ametlla de Mar. Rasquera, el Perelló i Tivenys exigeixen ajuts per recuperar la zona afectada per l'incendi. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Els impositors de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea lideraran la nova etapa de l'entitat, actualment en concurs de creditors, per intentar recuperar els estalvis bloquejats. El portaveu dels afectats, Jordi Gas, assumirà la presidència de la societat amb el suport d'una junta de 8 membres on predominaran els impositors, però que també compta amb representació de productors agrícoles. Així ho anunciava Jordi Gas.
Finalment hem pogut aconseguir 6 persones per tal de formar la junta rectora. En aquesta nova junta rectora hi haurà productors, hi haurà també professionals liberals i també hi haurà gent industrials, com poden ser gent de tallers, o gent de tallers mecànics, o de planxisteries, i la gent per estar en diferents àmbits. No? Llavors hem demanat una nova, celebrar una nova convocatòria d'assemblea, com han de passar de permís un termini de 15 dies, doncs han demanat la nova assemblea i serà convocada per al proper dia 4 de juny, dilluns, a les 9 de la nit en primera convocatòria i 9 de la nit en segona convocatòria.
El futur president va anunciar a l'Agència Catalana de Notícies un nou pla de viabilitat per analitzar totes les opcions que permetin treure del pou l'entitat. Jordi Gas.
Nosaltres mirarem diversos temes. Un serà el tema d'ajuts a través de l'Institut Català de Finances o l'Institut de Crèdit Agrari o també de l'IFO. L'altre serà possibles fusions. L'altre serà possibles buscar possibles compradors i també, com no, augmentar la producció. Nosaltres mirarem totes les vies i això serà d'acord amb el nou pla de viabilitat que redactarà per tal de mirar diferents propostes perquè pugui ser rentable i rendible la cooperativa i a la vegada que pugui aquesta producció també es pugui augmentar. No? I també parlarem en altres països. Mirarem totes les vies perquè sigui factible la viabilitat de la cooperativa.
De moment, l'empresa BDO, que ja havia elaborat les anteriors i fortament qüestionades auditories als comptes de l'entitat, no continuarà supervisant els números de la cooperativa del passat exercici del 2011, tot i que la seva sucursal de Barcelona ja havia començat a fer-ho. Tampoc continuaran tenint lloc, durant els pròxims mesos, els anteriors retorns parcials de fons que havia planificat periòdicament la Generalitat perquè els afectats de la secció de crèdit poguessin recuperar progressivament els encara prop de 5 milions d'euros bloquejats a l'entitat. Ara no es cobrarà perquè estan en fase de concurs i els pagaments ja no es poden fer com a la fase de preconcurs. I seguim amb temàtica ja que l'Ajuntament de l'Aldea ha programat una bateria d'actes esportius i culturals en benefici dels afectats pel bloqueig de la secció de crèdit de la cooperativa. El primer acte solidari se celebrarà passat demà dijous amb un partit de futbol entre l'equip local, la Unió Esportiva Aldeana i el Nàstic de Tarragona. El partit solidari s'iniciarà a les 8 del vespre i el preu de l'entrada probablement serà de 3 euros. El partit anirà precedit d'un entrenament de la primera plantilla del Nàstic a les 6 de la tarda. D'altra banda, també està confirmada la celebració d'un segon partit de futbol solidari al mateix recinte esportiu. Serà el dissabte 16 de juny i enfrontarà els veterans de l'Aldeana amb els veterans del Futbol Club Barcelona. Abans del partit se celebraran diverses activitats per als més petits. Més enllà dels actes esportius, l'Ajuntament de l'Aldea també vol programar actes de caire cultural, per exemple, una cantada de jotes o la projecció d'una pel·lícula amb col·laboració de les entitats locals. L'Ajuntament de l'Aldea ha fet una crida als veïns del municipi i de les poblacions properes a participar activament en aquests actes a fi de facilitar l'ajut i suport a les famílies afectades per la crisi de la cooperativa.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa que el gerent de l'Agrícola del Camp diu que si l'any que ve hi haguera collita zero, hi hauria oli encara per a mig any. Josep Lluís Cardona creu també que els excedents d'oli d'oliva es podrien destinar a l'elaboració de biodiesel. Josep Roig.
La passada setmana Unió de Pagesos continuava advertint a l'administració autonòmica i a la de l'Estat que l'emmagatzematge privat d'oli d'oliva no és una bona mesura per recuperar els preus en origen per sobre dels costos de producció, tot i que és l'única mesura de gestió permesa a dia d'avui per la Unió Europea. El sindicat recordava que les 100.000 tones d'oli d'oliva verge emmagatzemades a finals de febrer passat no van servir per fer recuperar els preus en origen de l'oli d'oliva, que és el que es pretenia. La cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara, en veu del seu gerent Josep Lluís Cardona, coincidia amb el sindicat a l'afirmar que amb l'actual saturació de producció la mesura d'emmagatzematge no funciona, senzillament perquè l'oli que es retira al cap de 6 mesos ha de tornar a sortir al mercat, que segueix amb els preus normalment encara més baixos. Per Cardona, una solució per trencar aquesta nefasta dinàmica podria ser que aquest oli que es retira es destinés a altres usos, com per exemple la elaboració de biodiesel.
En aquesta conjuntura que hi ha avui, el bo seria que l'oli aquest pues no tornés a sortir al mercat, no? Perquè degut als grans excessos que hi ha d'excedents i tot això, pues el bo seria que aquest oli pues se destinés a altres usos, no sé, per exemple, pues biodiesel o altres històries, no? Potser seria la mesura efectiva real que avui aniria bé en aquests moments, no?
Cardona insistia en dir que l'excedent d'oli és el principal problema que ha portat el producte a la perllongada crisi que pateix. Com a exemple, deia que si la propera temporada s'arribés a collita zero, hi hauria encara oli com a mínim per a 6 mesos.
A veure, és un tema així una mica complicat, però que és que està així, no? Perquè, clar, si no tinguéssim aquests excessos, pues sí que ajudaria a potser recuperar una mica el preu o per almenys a mantindre que no baixés més, no? Però en aquests grans excessos, pensa que l'any passat van sobrar quasi 600.000 tonelades i enguany, si no passa res, estic parlant sempre a nivell de conjunt nacional d'Espanya, no? Pues enguany sobraran unes 700.000 tonelades. Què vol dir això? Què vol dir que si l'any que ve no hi hagués collita, pues pràcticament hi hauria oli, d'acord amb el consum que hi ha, pues pràcticament per a mig any o més.
Per agreujar encara més la situació, ahir es coneixia la notícia de que diversos països de fora de la Unió Europea, entre ells Brasil, Austràlia o Estats Units, amb un important potencial de consum i alhora perspectives d'augmentar les seves produccions pròpies amb noves plantacions, han engegat o tenen en estudi diferents mesures per a desincentivar i fins i tot bloquejar les importacions d'oli d'oliva. Espanya, recordem que és líder mundial d'exportació d'oli d'oliva amb 829.000 tones anuals venudes fora de les seves fronteres, la meitat de les quals, per cert, acaben a Itàlia, on són envasades sota marques italianes, paradoxalment.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El conseller de Salut, Boi Ruiz, actualitzava alguns termes sanitaris de l'Ametlla de Mar. Es va reunir amb l'alcalde i la regidora d'Acció Social per parlar de l'atenció sanitària, d'ambulàncies i de l'heliport d'emergències. Aquesta és una crònica que des de la Cala Ràdio ens porta Francesc Callau.
El conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Boi Ruiz, va visitar divendres passat l'Ametlla de Mar. El conseller va ser present durant unes hores a la nostra localitat en el transcurs d'una visita general a les Terres de l'Ebre, acompanyat pel secretari d'Estratègia i Coordinació, Francesc Sancho. Durant aquest període, el conseller, l'alcalde Andreu Martí i la regidora d'Acció Social, Mari Carme Martí, van tenir ocasió de parlar i actualitzar diversos temes d'interès en l'àmbit sanitari local, alguns referents a l'atenció sanitària, el servei d'ambulàncies i d'altres com la futura ubicació de l'heliport d'emergències al nostre terme municipal. Boi Ruiz va demanar que tot i els moments actuals s'ha d'afrontar la situació amb confiança. Boi Ruiz.
Més que amb tranquil·litat ens hem de prendre amb seguretat i confiança. Jo crec que hi ha molt soroll ambiental respecte a la sanitat. Jo crec que la sanitat i la salut són algunes qüestions que no haurien d'estar amb les agendes de les armes polítiques. Aquest és una cosa que mai s'havia donat, almenys a Catalunya. La sanitat era una cosa amb la que tots estàvem d'acord. Dóna la impressió de que aquesta situació pues, ja no és la mateixa, però sí que transmetre a tots els ciutadans de l'Ametlla i els ciutadans del territori que tindran els serveis sanitaris com els han tingut fins sempre, no tindran cap problema, tindran accessibilitat a tot i que, per tant, estiguin segurs que aquest govern fa tot el que toca fer malgrat les circumstàncies difícils perquè ningú deixi de tenir els serveis que ha de tenir com a ciutadà.
Boi Ruiz va aprofitar per signar el llibre d'honor de l'Ajuntament i l'alcalde li va lliurar un exemplar de l'escultura Braços i Rems.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els alcaldes de Rasquera, el Perelló i Tivenys reclamaran ajuts per recuperar la zona afectada per l'incendi i que ja va ser arrasada fa 17 anys. A més de les indemnitzacions dels afectats, exigeixen ara a la Generalitat ajuts per recuperar la serra Cardó Boix i evitar un episodi que ja s'ha convertit en cíclic. Mentre els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi a la zona de la Font del Teix, que va cremar 3.081 hectàrees, els Mossos d'Esquadra estudien la relació del sinistre amb diversos petits furs a casetes de camp, a Rasquera. Segons l'alcalde, Bernat Pellissa, durant tots els dies del foc i els previs van ser forçats una dotzena de masos, tot i que inicialment està previst que les primeres reunions amb representants de la Generalitat tinguin lloc aquesta mateixa setmana, els alcaldes dels tres municipis afectats pel sinistre reconeixen que caldrà temps per recollir totes les dades i informació sobre l'afectació, però, a més, volen trobar-se prèviament amb l'objectiu de pactar una estratègia conjunta per reclamar ajuts econòmics efectius. Mentrestant, els veïns afectats comencen a quantificar els danys de l'incendi amb la col·laboració dels tècnics municipals. Els Mossos d'Esquadra tenen pel moment dues denúncies i no es descarten que els fets puguen estar-hi relacionats. Fonts policials han confirmat a l'Agència Catalana de Notícies que la investigació continua oberta i que en els pròxims dies es desplaçaran sobre el terreny a recollir les denúncies dels afectats.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El passat diumenge, més d'una vintena de vehicles i un camió van tornar a participar en l'acte reivindicatiu de la campanya No vull pagar al peatge de l'autopista AP7 d'Amposta del Tebre. Entre els assistents hi havia el secretari general adjunt d'Esquerra Republicana de Catalunya, Lluís Salvador, regidors de l'Aldea, Roquetes, Alcanar i Campredó, i els alcaldes de Roquetes i l'Aldea, tots dos del mateix partit. Després de negar-se a pagar el peatge i de superar la barrera, els representants d'Esquerra Republicana de Catalunya van denunciar el greuge i la discriminació en infraestructures viàries que pateixen les Terres de l'Ebre, fent especial atenció al retard en l'acabament de les obres de la variant de l'Aldea i a la manca de voluntat de fer arribar l'autovia A7 a aquestes comarques. L'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, va afirmar que aquesta campanya intenta denunciar els greuges que pateixen Catalunya i les Terres de l'Ebre amb l'obligatorietat que els peatges siguin de pagament. Segons Andreu, reivindicaven la necessitat de no pagar per reequilibrar la mobilitat de la gent de les Terres de l'Ebre amb la resta de territoris de Catalunya. Així, l'alcalde de l'Aldea va demanar que mentre durin les obres de la variant de l'Aldea es pugui alliberar el pas entre els peatges d'Amposta o Ulldecona i el de l'Ametlla de Mar per als vehicles que entrin i surtin per aquest tram, tal com es va fer a Tarragona Ciutat quan construïen l'autovia A7. Això, a més d'evitar els grans col·lapses circulatoris que pateixen a l'Aldea, faria que la Nacional 340 fos una via menys carregada de trànsit al seu pas per les Terres de l'Ebre.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Friginals, Masdenverge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Festes en honor a la Mare de Déu de l'Aldea. Del 18 al 28 de maig del 2012. Un any més, vine a les festes de l'ermita en honor a la Mare de Déu. Novenes, processons, dinars, sopars, tardes de bous, nits de ball i molta germanor. No esperis a que t'ho comptin. Piu, recorda, del 18 al 28 de maig del 2012. Festes en honor de la Mare de Déu de l'Aldea.
Barça, València, Nàstic, Escola Futbol Montcada, Club Deportiu Oliver, Rapitenca, Roquetenc, El Santa, tots units amb l'esportivitat. Cinquè torneig de futbol base Vila de Santa Bàrbara, dissabte dia 26 de maig a l'estadi municipal i a partir de les 9 del matí. L'esperit esportiu torna amb el futbol base a Santa Bàrbara. Vine aquest dissabte i gaudeix de l'esport.
Serveis informatius de Mute.
La plataforma d'extraccions de Repsol Casablanca, situada a 50 quilòmetres del Delta de l'Ebre, tindrà uns estàndards de seguretat similars als de les plataformes que Noruega té al Mar del Nord, de les més exigents en temes mediambientals. Aquest serà el resultat de les actuacions que la companyia hi està executant dins del pla d'inversions pactat amb les institucions de la demarcació de Tarragona per tal d'evitar més episodis de vessaments al litoral. La comissió de seguiment d'aquest pla es va reunir ahir per cinquè cop per tractar específicament dels 50 milions que es destinaran a la plataforma, dels quals ja se n'han executat 35. Entre les mesures que s'han aplicat es troba una revisió a fons de tota l'estructura que en garanteix la viabilitat pels pròxims 10 anys, així com la futura implementació d'un sistema de control de les fuites a través de càmeres que permetrà activar els controls d'emergència al moment. D'altra banda, es treballarà també en una actuació del sistema de funcionament de la plataforma que es va instal·lar en els anys 70. Repsol també va anunciar que afegirà nous projectes al paquet d'inversions fixades inicialment en 130 milions d'euros.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Cala Ràdio, Francesc Callau ens informa que la fibra òptica a la Cala es va presentar en societat. Un acte públic va servir per donar a conèixer als futurs usuaris les potencialitats i l'oferta comercial del desplegament de la fibra òptica a càrrec de la Cala Fibra, primera empresa de capital 100% privat que encapçala aquesta iniciativa a Catalunya. Francesc Callau.
Divendres passat, dia 18 de maig, per la tarda, va tenir lloc la presentació en públic del desplegament de la fibra òptica a l'Ametlla de Mar. Amb la presència de l'alcalde Andreu Martí, el regidor de comunicació Rubén Lallana i el director tècnic del projecte Carles Boc, es van desgranar tots i cadascun dels arguments, tant de la voluntat política de l'equip de govern d'apostar per aquesta tecnologia, com de les virtuts tècniques i funcionals d'aquest projecte que, com va dir el regidor Rubén Lallana, posarà l'Ametlla de Mar en el mapa de les noves tecnologies.
Contents perquè, com he dit alguna altra vegada, posicionem a la Cala al mapa de les noves tecnologies mundials. Serem dels primers municipis a l'Estat que implanta aquesta tecnologia amb capital 100% privat. Els usuaris, empreses, centres educatius i associacions diverses gaudiran d'un servei extremadament competitiu en quant a costos i també en quant a serveis, i per tant doncs, crec que no només l'Ajuntament, sinó tot el municipi ha d'estar enhorabona d'aquesta gran notícia.
Per la seva part, l'empresa La Cala Fibra, de capital 100% privat, va explicar punt per punt el que significarà poder accedir a la fibra òptica, els serveis que s'oferiran a usuaris, particulars i empreses, i el cost econòmic de cada servei. Sempre, segons Carles Boc, director tècnic del projecte, seguint criteris de competitivitat i tracte personalitzat.
El nostre objectiu és oferir un producte d'alta qualitat a un preu molt competitiu, perquè també sabem que les condicions doncs, de la gent són difícils, que els diners no hi ha accés. Llavors hem intentat ajustar les nostres ofertes comercials perquè siguin molt atractives, però sempre preservant la qualitat i que, evidentment, doncs, el servei sigui excel·lent i, a més, de proximitat. Un dels nostres fets diferencials és aquest, que busquem molt la proximitat amb el client. Llavors són persones que treballen amb persones i que sabrà tothom qui són els responsables de l'operador, per tal doncs, que si tenen algun problema doncs, es puguin adreçar, i no via telefònica, sinó presencialment.
L'empresa, que ja ha començat la instal·lació i que té pràcticament enllestits els treballs de muntatge de les antenes de recepció, es va posar un plaç d'entre 3 i 4 mesos per tenir el desplegament acabat a tot el casc urbà. Mentretant, els usuaris s'aniran afegint per fases i zones urbanes.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal ens informa que la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alcanar organitza enguany per primera vegada unes colònies mediambientals per a nens i nenes entre 8 i 12 anys. Les colònies, a banda de tractar aspectes sobre el medi ambient, tindran també activitats musicals i tot plegat vehiculat en la llengua anglesa. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui d'aquestes colònies mediambientals que la Regidoria del Medi Ambient del nostre Ajuntament està organitzant per a nens i nenes del nostre municipi d'edats compreses entre els 8 i els 12 anys. Unes colònies mediambientals que es portaran a cap a la població del Baix Ebre de Xerta, concretament entre el dimecres dia 11 i diumenge 15 de juliol. D'aquestes colònies, fa unes setmanes, quan estaven en ple procés de preparació, en parlava als nostres micròfons el regidor de Medi Ambient al nostre ajuntament, Ricard Bort. L'escoltem.
L'estiu estem preparant unes colònies d'estiu a un alberg, concretament a Xerta. Ara estem enllestint ja tota la programació en la que pensem que podem portar aquesta actuació mediambiental a un lloc com és unes colònies, on ja no és una actuació purament d'un dia o d'unes hores, sinó també de fer una setmana de conscienciació en els xiquets més joves, no? Parlem de nois i noies que al voltant d'entre 8 i 12 anys, i que pensem que en aquesta setmana volem que aquestes colònies siguin d'una banda, en una part molt centrada en el que és la conscienciació ambiental, en tota una sèrie d'activitats al voltant del medi ambient, al voltant d'aquelles terres, no? I, a banda d'això, volem incorporar també altres disciplines, no? Com és el cas de la música. I, d'altra banda, també voldríem que tot això poder-ho vehicular en llengua anglesa. I que a l'hora de que féssim les activitats, o a l'hora que féssim les sobretaules, a l'hora que féssim tot això, poder incorporar la llengua anglesa dins de la llengua vehicular de les pròpies colònies.
Les colònies, en recordem, es portaran a cap de l'11 al 15 de juliol. Són un total de 5 dies que tindran un preu de 150 euros per nen o nena. Les places són limitades a un màxim de 30 i les persones interessades han de passar a formalitzar les inscripcions per les oficines del nostre ajuntament en horari d'atenció al públic de 8 del matí a 3 de la tarda fins al dia 1 de juny. El pla s'obria ahir dilluns, dia 21 de maig, es tancarà el pla d'inscripcions el dia 1 de juny. Al Registre General s'haurà de presentar la documentació següent: el formulari d'inscripció, disponible a les oficines municipals, la fitxa sanitària, també disponible a les mateixes oficines, i el justificant de pagament. Per a més informació, podeu trucar al telèfon de la Regidoria de Medi Ambient, el 977-73-22-53.
Serveis informatius de Mute.
Vine a visitar lo Pati d'Agustí, el Poble Nou, bar-restaurant on t'oferim lo millor del Delta, pato, anguila, xapadillo, cargols o bacallà a la llauna i tota classe de marisc i peix fresc. A més, al pati disposem d'una gran barbacoa per fer carns a la brasa. Ah, i les nostres arrossos al foc de llenya, lo milloret. I per disfrutar del cafè o d'una copa, sona Chill Out. Lo Pati d'Agustí t'espera en les portes obertes al carrer Ebre número 10 del Poble Nou. Per reserves, 977-05-3000. Sí, sí, 977-05-3000. Lo Pati d'Agustí, al Poble Nou.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Música. Dijous 24 de maig del 2012. Acte solidari pels afectats de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea. Estadi La Unió, a les 8 de la tarda. Unió Esportiva Aldeana. Nàstic. Organitza Ajuntament de l'Aldea. Col·laboren Diputació de Tarragona, Imagina Ràdio, Canal T, Cadena Ser, Ebre TV, La Veu de l'Ebre, Canal 21, Antena Aldaia i emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Siguem solidaris, no hi faltis.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa avui que Deltebre inaugurava diumenge el Centre de Tecnificació Esportiva de la Piragua Martí Calvo. Lluïsa Bertomeu.
L'alcalde Deltebre, Gervasi Aspa, acompanyat pel president de l'Associació Esportiva Xinoxano, Martí Calvo, el secretari de l'entitat, Miquel Àngel Bertomeu, i Jaume Mor, de la Federació Catalana de Piragüisme, inauguraven diumenge el Centre de Tecnificació Esportiva de la Piragua Martí Calvo, que s'ha construït al Club Nàutic de Deltebre. Les obres adjudicades a l'empresa Bexa per un import de 660.978 euros beneficien l'Associació Esportiva Xinoxano, club pioner en piragüisme a les Terres de l'Ebre. En els parlaments, el secretari de l'Associació Esportiva Xinoxano destacava que les instal·lacions representen un premi a totes les persones que han contribuït a tirar endavant el projecte de l'associació, que es va fundar l'any 1996 i que actualment compta amb més de 200 socis i 60 esportistes federats. Miquel Àngel Bertomeu.
S'ha completat una etapa entre el club Aena Molt i de molt de temps. I aquestes noves instal·lacions crec que són el reconeixement merescut que ens ha arribat. Des de la nostra part estem molt il·lusionats en començar aquesta nova etapa que volem que serveixi per consolidar definitivament el piragüisme en el rem al nostre poble.
Per la seva banda, el president Martí Calvo ha agraït l'esforç i la tenacitat de l'alcalde i l'Ajuntament per fer realitat aquest projecte i s'ha mostrat molt satisfet que l'hagin batejat amb el seu nom. Finalment, l'alcalde Deltebre confia que el nou centre de tecnificació esportiva de la Piragua sigui el revulsiu necessari per a que Deltebre i l'associació Xinoxano siguin un referent en l'esport del piragüisme i del rem. Gervasi Aspa.
Dia d'alegria, dia de felicitat. Tots ens sentim molt realitzats en que això sigui així. Jo, personalment, moltíssim, no quan m'ho diu, que m'han sigut anys d'empeny, de vegades contracorrent, però s'ha de continuar en aquest projecte de poble que tenim i que s'ha d'obrir per tota la vida. I que el Xinoxano sigui això, un grup d'amics que duri per tota la vida en la confiança que us mereixeu entre tots.
Les noves instal·lacions del Centre de Tecnificació Esportiva de la Piragua es divideixen en dos volums, un per als vestidors, el gimnàs i la sala de màquines, i un segon volum on s'ubica el magatzem de piragües, el de muletes, el taller, un despatx i una aula per a una trentena de persones. En total, les instal·lacions ocupen una superfície de 613,8 metres quadrats.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Tot i venir d'un matí fresc o fred en algunes comarques, accentuada aquesta sensació de fredor per la presència del vent, passarem a una tarda més suau que la d'ahir, amb núvols al centre i nord de Catalunya, retirada de les precipitacions que han afectat alguns punts del terç nord, i cap al sud, cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, ponent aquí tendència a més clarianes. De cara a demà, la temperatura pujarà d'una forma clara a tot el país i aquesta pujada encara es notarà més dijous i divendres. A partir de demà, amb sol a totes les comarques catalanes, quedant alguns intervals de núvols cap al nord-est. El vent demà ja només bufarà de tramuntana al nord del Cap de Creus. Recordem que hi ha hagut ratxes que en alguns punts de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, al nord del Cap de Creus, han superat encara aquesta nit i matinada els 100 km per hora.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.